Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Txell Vallespí. El PSOE ignora la pressió de Junts i vetarà debatre la qüestió de confiança a Pedro Sánchez. La mesa del Congrés es reuneix demà passat i els socialistes votaran en contra de la iniciativa de Junts i que prosperi dependrà de Sumar i del PP. Madrid, Paula Brujats, bona tarda.
Bona tarda. Fons del govern espanyol confirmen que el PSOE votarà en contra de la petició de Junts. Diuen que acceptar-la crearia un precedent perillós que permetria als grups impulsar una qüestió de confiança quan li pertoquen exclusiva al president del govern espanyol. Tot i això, la ministra portaveu, Pilar Alegría, diu que compliran tots els acords pendents amb Junts.
Si el gobierno de España cumple con los compromisos que ha establecido con el resto de las fuerzas parlamentarias. Lo que está en nuestra mano, cumplimos con los compromisos.
La Moncloa no tem represàlies de Junts si veten la qüestió de confiança a la mesa del Congrés. Com deies, ara la decisió queda en mans de Sumar i el PP, que si sumen els seus vots poden avalar la petició de Carles Puigdemont. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies amb Martí Ferrero.
L'entrada de persones en situació irregular a la Unió Europea s'ha reduït un 38% el 2024 respecte a l'any anterior. Són 239.000 persones que van arribar per mar i terra en 12 mesos. Marcus Lammert, portaveu d'Interior de la Comissió Europea, parla de les xifres més baixes des de la pandèmia i apunta a l'acord amb països tercers per frenar les arribades pel Mediterrani central.
S'assoleix el nivell més baix des del 2021 d'acord amb Frontex. Això mostra que el nostre compromís sostingut amb els nostres socis continua donant fruits.
Pete Hegseth, l'elegit per Donald Trump com a secretari de Defensa, es presenta com un agent de canvi i promet restaurar una mentalitat guerrera al Pentàgon. Hegseth diu que acabarà amb el que anomena com a crisi de preparació i reclutament militar. A l'audiència del Senat, que n'avalua la idoneïtat, ha fet una crida a la unitat de l'exèrcit nord-americà i ha demanat també que el confirmin, perquè diu és hora de donar el timó a algú amb pols a les botes en referència al seu servei militar a l'Afganistan i a l'Iraq. L'oposició adverteix que està incapacitat per administrar el pressupost de 850.000 milions de dòlars del Pentàgon.
Els Mossos investiguen la mort accidental d'un nen als jardins de Joana Tomàs, en un interior d'illa entre els carrers de Mallorca i València, al barri del Crot de Barcelona. Els fets van passar dijous a les 11 del matí durant una sortida escolar del seu institut. Segons ha avançat BTV, ja ha confirmat Catalunya Ràdio de fons de la investigació, el menor va saltar un mur i va caure al buit. L'avís el va rebre el sistema d'emergències mèdiques. La hipòtesi principal dels Mossos és que es tracta d'un accident i descarten qualsevol indici de mort criminal.
A partir de demà, els títols de transport públic s'apujaran un 3% segons l'acord del Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona. El bitllet senzill d'una zona costarà 2,65 euros, la T casual d'una zona puja a 12,55. Pel que fa a la T usual i la T jove, aquest any mantindran la bonificació del 50% i també seguirà la gratuïtat de la T16. El preu bonificat de la T usual serà de 22 euros i la T jove amb descompte aplicat valdrà 44. De gotets, escoles concertades que tanquen per falta d'alumnes. L'últim cas que hem sabut és el de l'escola Mireia, al barri del Fort Pienc de Barcelona. És un centre amb 65 anys d'història que des de fa uns anys ha anat notant que cada vegada s'hi matriculen menys infants. L'escola ja comunica la decisió a les famílies d'aquests 220 alumnes d'infantil i primària i secundària que té, que el curs que ve s'hauran de reubicar en d'altres centres. Gabriel Guim és el director de l'escola Mireia.
De fa molts anys, des del 2008, hi ha un descens en la natalitat, especialment al nostre barri. La manca d'alumnat amb alumnes infantils i primers cursos de primària és alarmant i no és econòmicament sostenible, per dir-ho així.
Esport, Sònia Oleart, bona tarda.
Bona tarda, Txell. El president del Barça, Joan Laporta, assegura que l'afer Dani Olmo i Pau Víctor els han volgut desestabilitzar en un moment transcendental de la història del club, però que no se n'han sortit. Laporta defensa que el club ha gestionat bé tot el tema. El Barça confirma la baixa per 4 setmanes del jugador Íñigo Martínez per una lesió muscular. L'espanyol ha fitxat Roberto Fernández. El davanter arriba cedit fins a final de temporada procedent de l'Sporting Club de Braga. En bàsquet, la penya renova Sam Dekker fins a final de temporada i l'Unix Girona jugarà contra el Guernica a la fase final de la Copa que es disputarà a Saragossa entre el 20 i el 23 de març. El Manresa ha anunciat el fitxatge de Jaume Sorolla fins a final de temporada. Sorolla s'ha desvinculat del Girona. En ciclisme, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové Primo Roglic disputaran la propera edició de la Volta a Catalunya.
Fins aquí les notícies.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat malentesa. Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Passen 6 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carola.
Bona tarda, família. Avui som dimarts 14 de gener. I si és dimarts, vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors dels dimarts. Ja ho sabeu que sempre ens acompanya la cupletista de Catalunya, ai, la més gran cupletista de Catalunya, Brigitta Lamour.
Soc la crítica de Marieta, que retreu aquest camp de picardia, i amb el mateix soldat, si no hi hagués anat, jo encara tornaria a anar a la Font del Gat. Bona tarda, radioients i radioientes. Nena, permeteu-me que tingui un record per les persones que van morir fa 5 anys en el del Iquoxe, que em sap greu començar així, però fa 5 anys, sobretot en el fruiter.
Fa 5 anys d'Iquoxe,
sí,
ja?
Sí, avui just, i fa, a les 6 de la tarda farà 5 anys, sobretot a la família del fruiter de Torreforta, perquè va ser tan injust que estava a casa seva i va morir per culpa d'una placa. I nena, ho deia perquè ja sabeu que per proximitat, jo visc a Vandellós, no s'ha fet res, i el poc que s'ha fet, tard i malament, i llavors mai passa res fins que passa. Em sap greu començar així, nena, però ens haurem de posar les piles perquè tenim centres nuclears, clar, 5 anys justos avui.
5 anys que ho explicàvem a Catalunya Ràdio, i recordo els especials de Mònica Terribas des d'aquest estudi, on servidora de vostès la va acompanyar un temps parlant d'aquesta crisi d'Iquoxe. I avui et canviem el 50%.
Ai, però estic enamorada.
Avui, perquè ahir vam tenir la Llucia bastament, aleshores vol dir que hem recuperat, ens ha fet el favor de venir avui i ens ha anat com... De veritat, eh? O sigui, ens ha anat perfecte, perquè després de la roda de premsa de Jean Laporta aquest matí, no podíem saludar un altre que no fos Lluís Carrasco, bona tarda.
Hola, hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Està guapíssim, vaya pregunta,
sempre,
que no ho veus.
Sempre està guapíssim.
Té una llum del Mediterrani. Aquests
per les ulleres.
Sí, a més, un blau preciós.
Deixa'l parlar, que ara li estàs fent por.
És que estic enamorada. Un altre cop m'he tornat a enamorar.
No, molt content de trobar-me amb la Brigitta dels dimarts èpics de l'any passat. Molt content i molt satisfet.
I molt content de la maneta del Barça al Real Madrid, no?
Home, molt feliç.
Home!
És per com es va produir, perquè en realitat va ser una victòria bastant més... Jo diria que bastant més insultant que la que va aconseguir ara fa 2 mesos al Bernabéu 0-4.
I tant.
Per joc va ser impressionant.
Va ser tremenda. Els carquinyolis a la producció, com sempre, la Dolors Joanola, i avui a la peixera el David Bueno i les ratafies al control, en Sam Silva i en Fran López. I avui en Fran ens posa la Beyoncé, perquè havia d'anunciar gira avui, però ho ha ajornat, evidentment,
nena,
pels incendis de Los Angeles. Ara no és moment d'anunciar una gira. Ara és moment de solidaritzar-se, com ha fet ella, que ha fet una donació de 2,5 milions de dòlars per la causa dels incendis a Los Angeles. Aquesta Beyoncé. I els carquinyolis habituals, en Fran Domènech, Esther Vallès, Carlos Baraiber, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com esteu?
Molt bé.
Home, Esther Vallès.
Què passa?
Ai! Ai, per favor.
Quan avui, dia de retrobaments, eh?
No,
avui
dia és un dia, digueu, de retrobaments, perquè ja ens havíem de trobar.
Ara. I avui és un dia en què, alerta, perquè flipareu, Esther Vallès fa 27 anys!
Bravo!
27 anys, eh?
La Brigitte indignada perquè no li he dit absolutament res.
Sí, no m'ha dit res. Jo m'encanta, cada dia facilito a tothom.
Això que són 5 Brigittes, no?, més o menys.
Quants ha dit que té?
27. Doncs mira, gairebé 6, eh?
6
Brigittes, eh?
6 Brigittes. Mira el que et queda per viure.
Les agafes, les 6 Brigittes.
Ja arribaràs, no tinguis pressa.
I dos carrascos.
Per molts anys més, i això és important, a l'equip de la tarda de Catalunya Ràdio.
Molts anys.
Esther, de seguida anem amb tu, però abans, Baraiber, què m'expliques?
Avui us vinc a explicar una cosa que potser no heu notat, però sembla que es confirma que les darreres hores d'aquests dies d'hivern està fent fred.
Va, 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 ara es posa seriosa la nena. És que, de veritat...
Serveis informatius.
Criatura.
I ho sé, i us ho puc confirmar, i ho puc dir a la ràdio, perquè ho he notat jo mateix. Perdó.
Molt bé, Carlos.
Sí. Sí, vivencial 100%.
A mi el que em fa patir és que David Bueno per fi s'ha posat jaqueta, que és una persona que a menys 2 graus no porta jaqueta.
Aquest és el termòmetre real.
I avui s'ha posat un jersei i he pensat, avui fa fred.
Exacte. No prou content amb haver sigut objecte de la notícia, puc confirmar que la Protecció Civil manté en alerta el pla Procicat per episodi de fred intens també per aquesta nit que ve i la matinada a la major part del país. I si encara necessitéssiu més detalls, doncs he demanat que truquem a la Gemma Puig.
A tu, per motu propi, eh?
Sí,
li ha pujat, trobo que li ha pujat una mica al cap, no, això?
Sí,
o sigui, el vaig deixar aquí 2 dies
ara,
a Nadal.
Culpa teva,
ja em truca la Gemma Puig.
S'ha fet la reunió amb ell mateix, el
sense autorització.
Ho he aprovat tot.
Ha demanat que la truquessin, no sabem si l'han trucat o no.
Li heu fet cas, producció? Gemma Puig, bona tarda.
Estic aquí.
Gràcies, Gemma, gràcies.
Gemma, sí que és veritat que fa molt de fred.
Fa fred, sí, molt fred.
Fa el fred que preveieu, no?
Ja ho hem matisat, eh? Ja ha dit fa fred.
Perquè és veritat, perquè no estàvem acostumats a que fes fred.
Ha fet molt fred aquesta nit.
Estem al que toca per l'època o per sobre o per sota?
Sí, home, estem una mica per sota del que tocaria.
Això sí que és greu.
Sí que és veritat que és aquesta setmana dels barbuts, és la setmana més freda de l'any. Llavors, aquesta època de l'any, cap a mitjans de gener, doncs és quan solem tenir els dies més freds. I sí, aquest any en fa. N'hem tingut molt aquesta matinada, fins i tot amb alguns rècords, i aquesta propera també serà molt freda. Per tant,
a quants graus podem arribar, per exemple?
Mira, aquesta matinada hem arribat a 8, 9, 10 graus sota zero cap al Pirineu, sobretot cap a les zones una miqueta més enclotades. Cap a Ponent i Catalunya Central, valors de 6 a 7 graus negatius. 7 graus negatius a Vic, 6 graus negatius a Lleida, 9 negatius a Raimat. Al prelitoral, també valors negatius. I fins i tot gairebé a tocar de la costa o a prop. Hem tingut 2 graus negatius a l'Aldea, 5 de negatius a Sant Celoni, 2 de negatius a Malgrat. Per tant, aquestes temperatures molt baixes també al prelitoral. I el valor més suau, doncs, ha estat Barcelona, amb 6 graus de mínima.
Us he de dir demà, que a mi m'agrada que faci fred, perquè em reconcilio, sembla que no hi hagi canvi climàtic, saps? I sí que n'hi ha, eh?
Però és que aquest fred és bo perquè toca, però mira, al Baix Camp, nena, que sempre tiro cap allà, a Prades, a menys 12, o menys 10, sí,
menys 10 avui,
i a l'Hospitalet de l'Infant, nena, em sembla que estàvem a 3, pot ser?
Fred, tu.
Sí, perquè totes aquestes zones, doncs, on canalitza una... O sigui, perquè arribi més a la costa és que es va canalitzant una mica, és a dir, el delta del Llobregat, el delta de l'Ebre, el delta de la Tordera, aquí llavors arriba aquest aire fred, acaba arribant a la mateixa línia de la costa.
Fins
perquè
quan
portem molts dies d'estabilitat, i això és el que passa. Tu tens molta estabilitat, anticicló, i l'aire fred, llavors tira cap avall i queda enclotat i queda persistent. I això fa que sigui tot a Catalunya, podríem dir, gairebé sota zero, però a la costa no, eh?
I Gemma, fins quan ha de durar aquesta, entre cometes, onada de fred?
Demà encara, aquesta matinada, aquesta propera matinada, tornarà a ser freda i es mantenen aquests avisos que comentàveu d'avís de fred a tot el que és la costa i el prelitoral. Potser baixa una miqueta cap a comarques interiors. Això no vol dir que no faci fred, però ja no estaríem en aquest llindar de 4 sobre 6, aquests avisos taronges. I després, de cara a dijous, canvia una mica la situació, encara tindrem valors baixos, però ja més localitzats cap a Ponent i Catalunya Central, i llavors la situació ja aniria pujant una mica la temperatura. Farà fred, però no aquest fred tan intens que vam tenir ahir i que hem tingut avui al matí.
Gemma Puig, ens ho apuntem, i gràcies per atendre la trucada amb Baraiber, eh?
Gràcies.
Fins ara.
Salutació amb trucada, tenim un nou format.
Escolta'm, ara ho ha dit, eh? Setmana dels barbuts, teòricament la més freda de l'any.
Home, i per si no sabeu què vol dir això encara i no us ho han explicat, doncs hem preguntat a la Marta Pérez Verge per què es diu la setmana dels barbuts, que això hem de repetir cada any, perquè s'ha d'aprendre i ho heu de saber.
Sí, senyor.
la setmana dels barbuts, en diem així, perquè es fa referència als tres sants amb grans barbes llargues que celebren la seva festivitat aquests dies. Sant Pau Ermità, Sant Maure Abat i Sant Antoni Abat. I tradicionalment, i així ho diu el refranyer, és la més freda de l'any. La setmana dels barbuts, setmana d'esternuts. Per la setmana dels barbuts governen els tres germans, Tos, Moquina i Amagamans. Per Sant Antoni i Sant Sebastià, més fred que entre tot l'any fa. O, per Sant Antoni, fa un fred del dimoni.
Doncs ja ho teniu.
Una cosa, ara, Iber, et permetem trucades, aquests muntatges musicals.
Aquest muntatge era donar-li el crèdit a qui li toca, que és Gerard López, que és una persona que li dius que farem una cosa del temps, li explota el cap i comença a fer coses.
També t'he de dir que se li està pujant precisament a la barba, eh? Lo del Carlos Baraybar, això de l'autonomia, eh? Està fotent aquí el seu pseudoprograma.
I ara anem a publicitat.
Mira, aprofitant aquesta reflexió d'en Carlos Baraybar, avui al 607-070901 obrim una crida, al 607-070901, una crida en premi. Fran Domènech, què preguntem avui?
Doncs mira, al 607-070901 preguntem: quina és la vostra temperatura ideal? La vostra temperatura perfecta, perquè hi ha gent que diu no, és que a mi m'agrada molt els mesos on fa calor i per sobre dels 20 puc estar tranquil i és el que m'agrada. O gent que diu no, escolta, a mi m'agrada el fred, jo vull tapar-me, vull que hi hagi 5 graus al carrer, això sí, que faci una mica de sol, potser, i ben tapadet i que em toqui a mi, però m'agrada molt això.
Per tant, la vostra temperatura favorita, la vostra temperatura perfecta, en el meu cas, 11 graus, 11-12 graus, ha de fer fred. Em tapo, fill meu.
Jo 20 graus. Però poseu un tall, no?
20 graus?
22, 22 graus és el millor, jo crec.
Doncs 20...
No, que és personal. Que
però tu tria la que vulguis.
Jo no sé la temperatura, però que és maca.
El millor és que
no?
Faci sol. Mireu, el millor que faci sol, no?
20 graus, faci sol, però 12 graus, fantàstic. No. Lluís, 20
graus. Jo tota la vida he preferit el fred, perquè jo no era una persona fredolica. Però he de reconèixer que des que he perdut pes tinc molt més fred que abans. Però molt més fred
que abans.
Allò
que em
passa
a mi,
nen.
Però al moment, però el fred es nota la pell, no?
No, però perceptivament m'ha canviat del tot el que és la temperatura corporal. Per tant, ara ja no m'agrada tant el fred.
Ara m'entens a mi,
mira, punyeter, doncs a mi em segueix encantant el fred.
Jo no, jo estic gelada.
El 607-070901, 607-070901, entre tots els que participeu, ja ho sabeu que regalem, sortegem un lot de galetes Virgínies. Fran Domènech, més enllà d'això, què em volies explicar?
Jo estic molt neguitós perquè, no sé si ho sabeu, però...
Què ha passat?
No, és que... Ai. Falta menys d'un mes...
Ai, quins nervis.
...per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio.
Això sí que és gros.
I ja sabeu que us estem explicant aquí des d'aquesta setmana que busquem cases singulars, jocs emblemàtics, històries personals que ens frapin, on els de la tarda vinguem a fer
ens
el programa.
Empadronem.
No, el Baraybar pot anar a fer el seu programa, si vol, també, amb un racó, però la tarda també venim a fer el programa. No, podeu entrar a catradio.cat, allà trobareu l'apartat Dia Mundial de la Ràdio. Podeu entrar i explicar, escolta'm, jo tinc una casa a Barcelona perquè és espectacular, o perquè té unes vistes esplèndides, o perquè col·lecciono ràdios o transistors. Tinc 3.000 transistors, vull que vingueu a veure els meus transistors. Doncs els expliqueu i allà
jo només dic que vull fer nit fora, em ve de gust.
Ah, doncs
oi que sí? El David Bueno diu que sí. Unes maletes, no sé. Jo, bueno, no sé. Sé que teníem l'oferta de Mahó.
Recordo que teníem ofertes.
Era un hotel.
Ens la vam autofer.
Teníem una oferta.
No.
En piscina coberta de Mahó,
eh?
En dijous.
Ah, dijous.
No era un hotel, sinó que era un noi que feia ús de
l'hotel.
Ja, ens ho faríem venir bé.
Nena, veniu a casa meva, al meu palau d'hivern.
Doncs mira, convida'ns-hi.
Però no passeu la nit, que feu massa gasto.
Ah,
mengeu massa.
Jo vull agafar maleta.
Mira, he de recordar que ens va escriure el Ferran de Falset, que tenia una empresa de creuers i que feia creuers per entre altres rius. El Rin, per exemple, o el Roine.
I el Danubi.
Si fer un programa
a dalt
d'un vaixell estaria molt bé, com es va fer en aquesta casa fa diversos anys, per celebrar un aniversari també. I recordo que també a Vancouver també hi tenim oients.
I a Londres, que també ens van escriure, a Londres.
També, i a Múnich també, tenen cases.
Tu què va, desmunta-ho, va.
Faré de grins, perquè...
No facis, gràcies. Dia Mundial de la Ràdio, a catradio.com.
13 de febrer, nena, dijous.
13 de febrer, podeu fer la vostra proposta.
Ja,
d'on?
Ens han escrit de Figueres, ens han escrit de Terrassa, ens han escrit de Molins, també.
Sí,
també.
A veure.
Ens han escrit del Museu del Renaixement.
Home, el van estrenar el 15 de desembre. Aquest cap de setmana vaig anar-hi.
Jo no he estat mai, nena, ja ha de ser maco.
Una bona opció.
No he estat mai a Molins.
No, nena.
Jo, Olesa de Montserrat.
Tampoc.
Doncs bé, mola, escolta,
Que vingui la Brigitta, també, tu. Bé, tens doncs aquestes anys, són les propostes. Catradio.cat, allà a l'apartat. Per què hem de venir a casa vostra?
Fran Domènech, moltes gràcies. Salut. I l'equip fa anys, Esther Vallès, què em porta vostè?
Doncs mira, tots sabem que els catalans estem acostumats a perdre el tren. És una cosa integrada en nosaltres, però us porto un cas en què no ens sabria gens de greu perdre el tren per aquest motiu. Avui el metro de Nova York s'ha llevat amb aquesta actuació. La Brigitta Lamorsé cavalleria, però sí, no m'esperava que Carrasco també.
També, però si estem actualitzats.
Lluís Carrasco, t'has escoltat el disc de Bad Bunny?
No, però m'agrada aquesta cançó que acabes de posar.
Doncs mira, aquesta cançó és Nueva York. Bad Bunny ha ofert un miniconcert improvisat disfressat amb perruca i barba falsa.
Amb el Jimmy Fallon, no?
Amb el Jimmy Fallon.
Ah, com va fer la de Miley Cyrus.
Com va fer? Exactament, just fa 7 anys.
Ai, estic fent spoiler de tot, eh?
Perquè tu saps.
Exactament. Mireu, mireu què diu. Ella deia...
My first time at the subway station?
Clar, fent broma irònica de és la meva primera vegada al metro, com quan vas al Waiting Center i diu és la meva primera vegada a Madrid. Clar, hem pensat, quins col·laboradors són diametralment oposats de la tarda a Catalunya Ràdio, que, per preguntar-los, quina cançó us agradaria o quin artista us agradaria trobar-vos al metro de Barcelona? Aquestes són les respostes de Marta Pontnou, per una banda, i Godey García, per l'altra.
A mi al metro m'agradaria trobar-me els Metallica, uns homes alts i fornits, amb uns braços com uns pins de les tres branques, amb tatuatges, amb piercings, amb melenes. Això és el que vull.
Em deixaria atònit trobar-me cantant al metro a Godey García, no? Trobar-me a mi mateix fliparia molt. Però com que no pot ser, m'encantaria topar-me amb Pau Riba. Però, desgraciadament, tampoc pot ser. Per tant, el meu desig seria trobar-me a Roger Mas, amb 7 petes, a la línia blava del metro.
A l'Hospital Clínic, eh?
Doncs sí,
Roger Mas, eh?
La veritat és que a tothom ens agradaria trobar-nos a Roger Mas.
Ai, clar que sí. Jo me'l vaig trobar una vegada. No al metro. Al mig de la muntanya, que dic, ui, què fa Roger Mas aquí?
Sí?
A mi m'agradaria trobar-me a la Sara Roy.
També.
És tan maca, nena.
És molt maca.
I a la parada aquella de metro de la Diagonal, que és tan llarga, anar escoltant-la...
El Passeig de Gràcia, i el transbordament llarg, eh?
Mira, les 3 hores allà baix. Sabeu que es podeu trobar al
És guapo.
A la línia 5, a la línia blava de la ciutat de Barcelona.
Sí que fa el metro, de Guillem
Gisbert.
Avui estem
desvariejant molt, eh?
Jo que soc més fric i m'agradaria trobar-me a la Maya Romero.
Maya Romero.
A mi
m'agrada molt la Maya Romero, tengo un pensamiento, me l'escolto en carrusel, i ella em sembla un amor.
Ai, per favor, ara m'ha sorprès aquesta afirmació. Va, això i moltes coses més des d'ara i fins les 7. Atents a la ràdio, per què?
Sí, està molt bé, nenes.
A on? Fem-ho bé, Lluís, va, ajuda'm. Això i moltes coses més des d'ara fins les 7. Atents a la ràdio, perquè...
Sí, està bé, a la tarda.
Hi ha gent infartant a casa seva, eh?
Nena, m'acaben de portar Virgínies amb B baixa. Ah, perdó.
Serviu que fotó a casa, que comença la sobretaula.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Va, comencem parlant de Jan Laporta, un dels protagonistes del dia, el president del Futbol Club Barcelona. Qui ha seguit, per favor, la roda de premsa de Jan Laporta avui a les 10 del matí?
Sencera.
Home, Esther?
Jo no l'he seguit, però...
No?
No l'he seguit perquè, clar, estava treballant en una altra cosa, però és veritat que és un tio magnètic.
Per favor, si és un tio magnètic.
Que tothom el seguiria.
Jo l'he seguit, sencera. Absolutament. Carlos?
Sí, menys l'estona que he hagut d'interrompre per treballar pel teu programa.
Pel nostre? Perquè te l'estàs fent teu, eh?
Jo l'he seguit també, a part de per feina, i una pregunta que em faig sempre quan ha de comparèixer Joan Laporta és, perquè hi ha molta gent que les seves compareixences públiques les camina abans de fer-les, perquè així quan les fa, doncs ja va per un terreny conegut. Una pregunta que sempre em faig és si ell s'imagina per on anirà aquesta compareixença i si algú li explica hem d'anar per aquí o ell és tan autosuficient potser que ja diu, escolta, jo surto i ja s'ha de covards.
Jo crec que això ho planifiquen, però vaja, Lluís Carrasco, expert en comunicació.
S'hauria de planificar. El que passa és que és veritat que el Jan té aquest do carismàtic i aquest do a la paraula. És un gran comunicòleg i la veritat és que no necessita de massa preparació. N'estic convençut de que l'han preparat, com n'estic convençut de que ha respost moltes coses que no estaven previstes.
Clar. I aquesta és la gràcia, no? També, que tens la sensació que respon des d'una autenticitat, que t'agradi o no la resposta, perquè ara entrarem en algunes en concret,
jo no li
i ja és una altra cosa.
Jo no li veig massa gràcia, perquè quan calcules la resposta és que vols obtenir un objectiu determinat. Si varies a l'objectiu, pots variar també a l'èxit de la compareixença.
Però em refereixo a gràcia, perquè ell té la gràcia almenys de semblar improvisat. I tu tens la sensació que t'ho està dient a tu en aquell moment. Potser és un assaig,
eh? I en aquest sentit, una reflexió. El Jan Laporta té dos públics. Té el públic popular i el públic social. Són públics diferents, que esperen coses diferents. Aleshores, això també és un petit conflicte. I el que és evident és que dins del públic popular, ell és el rei.
Deixa'm sortir una mica de la forma i preguntar-li pel que ha dit el Lluís, perquè tu què creus que ha respost que no volia respondre?
No em referia a una cosa en concret, però n'estic convençut que al llarg de la compareixença, sobretot en el torn de preguntes i respostes amb la premsa, ell ha anat variant el to.
I hi ha hagut moments...
De fet, hem tingut dos Laportes. Un Laporta del principi, molt més reflexiu, molt més equilibrat, molt més generós, que jo, per mi, aquest Laporta, que de fet era el Laporta de la campanya electoral, per mi és invencible. Aquest Laporta fa por, perquè està tot pensat. Mm-hmm. I després hi ha Laporta natural, que pot sortir bé, però pot no sortir tan bé. I llavors, en aquest sentit, hi ha una mica més de risc.
Evident. Estem parlant de la roda de premsa, la compareixença de Jan Laporta davant dels mitjans per donar explicacions sobre les inscripcions de Dani Olmo i de Pau Víctor. Repassarem també altres aspectes de l'actualitat que ha tocat en Lluís Carrasco... en Jan Laporta. Saludem a la persona que li ha robat el protagonisme a Jan Laporta avui en aquesta roda de premsa d'una hora i quart ben bona. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
A veure. Home, una mica estigui.
No ho has de dir tu, això.
Ara ho decidirem. La massa social ara decidirà, i els qui no hagueu sentit la roda de premsa, ara entendreu per què. A veure, posem-nos en el resum de la roda de premsa de Jan Laporta. Quins titulars deixa?
Bé, doncs que bàsicament tot és culpa dels altres, tot el que ha passat fins aquí, i sobretot aquests altres fa referència a la Lliga de Futbol Professional, a Javier Tebas, a la Federació Espanyola de Futbol, a l'oposició i als mitjans de comunicació. Per Joan Laporta, el que hem viscut és una espècie de màtrix en la que la realitat s'ha deformat i no s'adequa gens al que s'ha viscut de portes endins. I és evident que hi ha una part del relat de Joan Laporta en la que té raó, i ell era a dins i sap millor que ningú com s'ha viscut, però hi ha una, diguem-ne...
dissociació,
sí, exactament, entre el que ha passat i el que Joan Laporta considera que s'ha explicat.
Lluís, en qualsevol moment, si has de contradir en Salmurri, el tenim per això, eh?
És que estic bastant d'acord amb el Salmurri, normalment, i avui també.
Com l'heu vist? Content, satisfet, emprenyat?
És que ambivalent, perquè és que, insisteixo, jo avui he viscut dos rodes de premsa.
Jo crec que una de les gràcies de la seva capacitat discursiva és que quan vol estar enfadat, està enfadat, quan vol estar divertit, està divertit. Per tant, quan dius com l'heu vist, doncs l'he vist en molts estadis diferents i sent conscient de quin estadi trepitjava. Hi ha hagut un moment que, per exemple, atacava els mitjans de comunicació i es dirigia a un mitjà de comunicació en concret de Madrid, i crec que ell ha pujat el to conscient de
a qui anava dirigit
aquell missatge, més enllà de la persona que tenia davant. O hi ha hagut el moment quan Joan Laporta ja s'ha relaxat i era amb el final, que ha fet la frase aquesta de
la botifarra.
La botifarra amb mongetes i les mentides amb patates. Mm-hmm. Doncs bé, tot forma part d'aquest domini escènic que té el president del Barça.
La botifarra amb mongetes. I les mentides, a menjar-se-les amb patates.
Això no ho deia pel Salmurri, eh?
No ho deia pel Salmurri. Li feien una pregunta i responia amb to de broma. A qui li responia? Ara no recordo.
Sol de Vila, de la cadena SER.
Correcte, sí. A la cadena SER. Com us dèiem, en Ramon Salmurri és l'home que li ha robat el protagonisme a Jan Laporta perquè hi ha hagut una mica un moment de tensió. Tot ha començat quan en Ramon Salmurri li ha fet aquesta pregunta.
Què tal, president? Ramon Salmurri, en directe al Matí de Catalunya Ràdio. Vostè ha parlat de relat ignominiós i de fals relat apocalíptic, però en aquesta cronologia del cas Dani Olmo i Pau Víctor també ens hem trobat amb, diguem-ne, les crítiques d'un dels capitans de la plantilla a la imatge que estava oferint el club. S'ha signat un contracte important per aquestes localitats del nou estadi, l'estadi, ha plegat un vicepresident, o fins i tot hi ha hagut un jugador de bàsquet que des d'un hotel a Barcelona criticava també com s'estava gestionant el club, i fins i tot l'hem vist a vostè fent botifarra. Ho dic perquè la resistència és evidentment una virtut, però l'autocrítica també, i en el seu relat no hi ha gaire espai per aquesta autocrítica. No sé si creu que és que no ha fet res malament, o si ens pot detallar en què creu que es pot haver gestionat d'una altra manera.
Pregunta Gràcies. Curta, d'en Ramon.
Com hi va, però sí. Se'l morri?
Hòstia, no, has entrat al turmell, Jo ho he sentit en directe i he pensat com s'ha passat la porta amb la resposta, però clar, la teva pregunta també anaves a tocar os, eh?
Bé, és que era una de les primeres preguntes de la roda de premsa i és el que et deia una mica abans. O sigui, el relat de Joan Laporta no admet cap responsabilitat de tot el que ha passat. I no dic que la tingui, però a mi em sorprèn, perquè crec que el Barça també encara és amo i senyor del que fa, i m'ha creat l'atenció, i per això l'he volgut... Clar, ell ha parlat de relat ignominiós. Home, no. O sigui, el capità del Barça, Rafinha, ha dit que si estigués a fora, s'ho pensaria dues vegades abans de venir al Barça. El cas Ertel no forma part d'un relat ignominiós.
És una realitat.
Això ha passat. O un vicepresident ha plegat, que era l'home que, teòricament, s'havia d'encarregar del contracte.
Que va negociar amb Nike. Sí.
Tot això ha passat. No ens ho hem inventat els periodistes.
Ara ho deies tu, Joan Laporta. S'ha referit primer a Rafinha.
Les crítiques del capità. Això no és cert. Això no és cert. Se'l morri, això no és cert. Capità va sortir, el veu entabanar i el veu portar a l'hort, i aleshores el nostre capità, que a part de ser un jugador extraordinari és una persona excel·lent, i ens va dir, escolta, jo he dit que doncs el Barça és el millor club on podia estar. Després m'han dit si estigués fora...
Guardarem aquest tall per sempre. Salmurri, això no és cert.
Sí. Jo vull promos del tot costa.
Salmurri, això no és cert, però jo vull que m'expliquis per què diu que va aguantar van al capital Barça.
Doncs no ho sé.
Perquè però Catalunya aquesta, Ràdio no refereix.
No, aquesta és una de les virtuts, crec, comunicatives de Joan Laporta, que és que ell, quan diu això, és una manera de sortir airós d'una situació que pot ser més o menys delicada, i com que és una roda de premsa i no és una entrevista i no hi ha repregunta, jo allà si hagués tingut un micròfon li hagués dit: no, president, la pregunta a la qual vostè fa referència a Rafinha la va fer un mitjà de comunicació àrab. No era la premsa que intentava treure-li a Rafinha. No.
Però allò de mossega tu primer, perquè així després es pensin,
clar,
no?
Ell ho diu, ja no hi ha repregunta, i el company que ve darrere té uns altres interessos, vol saber altres coses, i no es quedarà amb aquesta qüestió.
Lluís. Estic d'acord amb ell. Va ser la pregunta d'un periodista àrab. La premsa ni catalana ni espanyola van tenir res a veure. I després el que és molt important destacar és que Rafinha és un ésser humà, i Rafinha es va equivocar en la resposta. De la mateixa manera que em puc equivocar jo, tu o el propi Salmurri. I es va equivocar. Tant és així que el propi Rafinha, adonant-se'n de que s'està ficant en un fangar, ell mateix intenta matitzar la resposta dient que tot i així ell va venir i va esperar i les possibilitats de triomfar eren molt petites, però pel Barça valia la pena. Ell n'era conscient que s'ha equivocat. Però en comptes de reconèixer que les persones ens podem equivocar, intentem negar la realitat. I aquí és on tot trontolla.
Però potser en algun moment de la història això ha funcionat, crear el teu relat i anar-lo repetint i que la gent s'ho vagi creient, però ara ja no funciona això.
Sí. Jo crec que està funcionant bastant al voltant nostre, no? Això de refer coses que has dit, això no ho he dit, no ho he entès bé, i aquest truc és molt vell, no? Això que ha dit no ho ha dit.
Ho ha intentat diverses vegades, ja en la porta, però volem dir que no havien posat les respostes completes, no?, als mitjans de comunicació, dient: enteneu el que voleu. Ostres, home, no, hi ha coses que es van dir.
Sí, i escolta'm, i al cap i a la fi, el que ha dit Rafinha, que estic d'acord amb el Lluís, que no ho havia de dir, i menys en la prèvia d'un partit, però no ha estat tan lluny del que ha passat aquest estiu amb Nico Williams. O sigui, Nico Williams, un dels dubtes que té és si podrà ser inscrit, i estic convençut que, veient la situació de Dani Olmo el dia de la Supercopa, Nico Williams hauria de pensar: doncs en certa manera he fet bé. O Dani Olmo, tot el que ha patit, això ho ha viscut, i és normal que sigui així. Una altra cosa és si Rafinha ho ha de dir o no, això podem estar d'acord amb que segurament no.
I no ho havia de dir, però estic convençut de que el 100% dels socis del Barça li perdonen l'error.
Segur.
Perquè és un simple error, és que no té més recorregut.
I alerta, perquè Salmurri apreta preguntant sobre el cas Ertel.
I no sé què més has dit. El? Home, si jo he de comentar aquí a l'Ertel, un jugador que mentre era jugador el Barça estava negociant amb el Madrid, i que, a més, doncs va anar al Madrid i va sortir de la manera que va sortir, em sembla que si, vaja, no vull donar ni bola en aquest tema, perquè és un tema que ha passat com ha passat i ja està, eh? Això és el gran problema, l'Airtel, o és el gran problema que tenim a l'Airtel a nivell d'imatge? Jo crec que és treure-ho de mesura. No vull fer un debat amb tu, eh?
Perdoneu, però aquí hi ha un abús de tribuna, eh? Tu tens un micro, l'altre no té un micro. Aquell moment paternalista a mi em sembla que tira de paternalisme, d'això és el problema? Home, si és una roda de premsa oberta a mitjans i podem fer preguntes, perquè no és una pregunta pertinent al final, algú del club va portar aquest senyor o va negociar amb aquest senyor, no?
Bé, és que...
Per què no és un tema a parlar sobre la taula?
A mi el que em sorprèn és... Diu, Airtel és el problema? No, escolta, l'Airtel no és el problema. El problema és haver intentat portar Airtel. Sí, aquest és el problema. I sobre això no dona explicacions. I a més, diu, no vull entrar en un debat amb tu, però m'interpel·la. És a dir...
Sí, clar.
En la resposta a Joan Laporta m'interpel·la. I jo no puc respondre, però bé, que en fi, que això és coses de les rodes de premsa, però sí que és veritat que, home, crea l'atenció, i crec que la seva resposta ni Josep Cubells, que és el director de la secció de bàsquet,
ni Navarro,
Carlos Navarro, que és el director tècnic, queden gaire ben parats, perquè el Barça va ser qui va anar a buscar Airtel.
Però, nena, enamora o no enamora?
Sí, enamora. Perquè tot i això, ara hem repassat aquesta roda de premsa, tot i això és un senyor que ens ha tingut 1:30 tots ara enganxats a la transmissió que feien per l'exclusiu digital, els que no estàvem escoltant, podíeu escoltar Catalunya Ràdio, el matí de Catalunya Ràdio, i alguns hem anat fins i tot a l'exclusiu digital per sentir, perquè a mi m'ha passat, estava escoltant Catalunya Ràdio i dic, tinc necessitat de seguir escoltant
és
això.
És que és magnètic.
I aquí anàvem, és magnètic. I per parlar de Joan Laporta i la seva personalitat, la manera de comunicar, per què té tants admiradors, per què té detractors, hem convidat en Jordi Retscher. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
En Jordi és formador, consultor de comunicació no verbal, té més de 20 anys d'experiència i ho està petant a les xarxes socials amb els seus vídeos didàctics. Jordi, anirem a la publicitat i a la tornada analitzem la figura de Joan Laporta.
Em sembla perfecte.
I a la tornada també llegirem missatges al 607-070901. Ja sabeu que us estem preguntant. Temperatura perfecta. Tu, Salmurri, què?
Estan 10
graus,
curta.
Perquè vas amb mania curta tot arreu?
No, no, banyador. A la redacció d'esports, diguem-ne...
Esteu calentets.
Sí, estem calentets.
El Fran López té molt fred, també. Mogut,
què li passa a en Fran López?
Que ha tirat cada vegada Joc de Trons de l'hivern. Cada vegada que parlem i la tira molt fort, com volem dir, jo sí tinc molt
perquè
fred.
Perquè li agrada temperatura freda. La pregunta és, a quina temperatura esteu més confortables? La teva favorita, Salmurri?
22, com per
22?
Molt bé, molt bé. Molt
dic
bé.
Una cosa, la majoria d'oients de la tarda de Catalunya Ràdio estan en aquesta línia.
La
normal. Trobaries pocs oients de la tarda
a la meva, de 12.
Teus 11 graus.
Lo normal.
Jo també, jo estic a la banda de l'hivern, dels 12.
Ah, gràcies.
Però que faci sol.
Sí.
El que repassa és que faci sol.
Faci sol.
Però temperatura que tu puguis aguantar una estona. O sigui, tu pots estar treballant a 11 graus.
Un moment, estem fent la pregunta, quina és la teva perfecta? Per què me la discuteixes? Sí. La teva és 22 i la meva és 12.
És el teu
programa. Hosti, tu estàs esperant que apareixi aquest per posar-se aquí, ja. Va, fem una pausa. Ramon, gràcies. A la tornada, en Jordi Retscher analitzant la vis comunicativa d'Àngel Laporta.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Hola, Helena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que, res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Hola, Héctor. Que bé que al final et quedis a viure a la costa. Si vols, et truco quan tinguis un moment i t'ho explico tot sobre la domiciliació de la nòmina i la tele que donem. Et sembla bé? Una abraçada.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Jo us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El dissabte 18 de gener a Mataró, prepara't per viure la nit més boja de tots els desconcerts d'ICAT. Atents a l'alineació. A l'equip local, Martigo, IQ, Dani Six i Iski. Contra les visitants, Oineta, Neixa i Maig. I fent-hi d'àrbitre, Gravo DJ. Vine al desconcert de Mataró, el dissabte 18 de gener a les 10 del vespre, al Sala Club. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la a través del web o l'app d'ICAT.
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mataró.
Dues dècades de música solidària. Reviu totes les cançons del disc de la Marató interpretades per grans artistes en un únic recopilatori a Spotify. Un viatge musical ple d'emocions que diu molt de tu.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carol.
20 minutets i seran les 5 de la tarda. Seguim a la sobretaula, ja ho sabeu, amb en Lluís Carrasco, amb la Brigitte Lamour, i hem sumat en Jordi Retxe, amb els carquinyolis habituals, en Fran Domènech, l'Esther Vallès i en Carlos Baraiber. Fran Domènech, què ens diuen a través del 607-070901?
Jo no sé quina temperatura hi havia a la sala de premsa avui, amb la compareixença del president del Barça, Joan Laporta, però el Rafa diu que la seva temperatura ideal és 32 graus...
Hola, hola, Rafa, què dius?
...amb 60% d'humitat. Aquesta és la temperatura que li agrada al Rafa.
L'humitat i tot, diuen?
Home, no, clar.
Ara aplica allò de no me jodas, Rafa, eh?
L'Antònia, 25 graus
però,
i sol.
Però quin Rafa? El Rafa Juste?
No, un Rafa.
Rafa li agrada,
no,
molt el sol.
No,
igual
ah, sí?
És ell.
Sí. Clar, doncs mira, és en Rafa, en Juste.
L'Antònia, 25. El Joshua, 24 graus és la temperatura ideal, com l'Albert i la Joana, per exemple. Vaig decreixent, eh? La Roser diu 22.
La gent és primaveral,
baixant,
eh?
Marc...
No hi ha ningú dels meus i l'Ester?
N'hi ha alguns.
Anem baixant,
alguns,
anem baixant. A veure on arribem.
El Marc diu 19. El Josep diu 18 i sense vent. Molt important pel Josep, no, que no hi hagi vent.
Molt important.
Ah, perquè tothom sap que el vent accentua la sensació de fred, que això ho hem dit a les cròniques, dels homes i les dones del temps. La Cristina també, 18. Atenció al Sergi. De 15 a 20 graus, és a dir, fa aquella forquilla...
Molt bé, forquilla,
doncs,
forquilla.
Per cert, com va l'embaràs, Elisenda? Diu
mira,
el Sergi també.
Bé, Sergi, 7 mesos ja, eh? 7 mesos de 4 setmanes, perfecte, si calcules. Quantes setmanes són, això?
No,
28 setmanes.
No sé, jo estic veient que...
Comença a fer càlcul.
7 mesos.
Moltes puntades. No sé què fa, moltes puntades, el Guillem.
28 setmanes de 40.
A veure, atenció a la Montse. A la Montse ja està a la franja que ens agrada la gent que volem fred. Temperatura ideal, 10 graus, diu la Montse.
D'acord, Montse, ja
i,
som del teu equip.
I afegeix un matís, que és m'agrada que de dia faci sol,
sí,
i que la nit plogui.
Oh, m'agrada això.
10 graus amb sol i a la nit 10 graus i que plogui. Per cert, abans parlàvem del Dia Mundial de la Ràdio.
13 de febrer.
L'Eli ens convida
a
un lloc,
on?
On viu ella, concretament. Si voleu venir a un lloc que fa fred, podeu venir el dia 13 a Chicago.
Oh! Sí, ja, bona avui. Cosa. Aixequeu la mà qui vulguin a Chicago, per favor. Home, sí. Mira, Brigitte es queda aquí i el David també es queda aquí.
Sí, jo no.
En Jordi
no,
Retxe
no.
Aixeca la mà.
La temperatura de Chicago, eh?
Quina no és la temperatura de Chicago?
No, no torneu. Chicago, ara mateix, 12 graus sota 0.
No tornareu.
Anem a casa seva, no passa res.
Posa la calefacció
d'Eli. Tinc una cosa, firmava Chicago? És una de les destinacions que vull anar. Seguiu dient la vostra, el 607-070901. A partir de les 5 direm el guanyador qui s'emporta aquest lot gentilesa de Virgínia. Com us deia, us hem presentat en Jordi Retxe, formador, consultor en comunicació no verbal, i nosaltres ens preguntàvem per què és tan magnètic en Jan Laporta, més enllà de que ja estiguem d'acord, que no, que hi hagi coses que ens agradin, que no. És un tio magnètic. Què té Jordi? Jan Laporta és una persona que gaudeix amb les compareixences d'aquest tipus, és això?
Absolutament, les gaudeix. A més, ell és molt bo en una cosa on molta gent falla, no? Com és exposar-se a pit descobert a preguntes, té molt ritme, té molta tensió narrativa. Jo crec que en Laporta li dius que et faci una dissertació de la fotosíntesi de les plantes i te l'escoltes perquè
segur
enganxa, perquè estructura molt bé els discursos. És brillant que ho faci gairebé sempre els seus discursos sense paper, sense guió, més enllà del que tingui al cap.
És veritat que ho fa sense papers.
I això per mi és el millor que es pot dir d'un comunicador. No divaga, no et fa un rotllo lo Fidel Castro, sinó que ho estructura, sinó que, a més, se'l veu que disfruta, quan algú disfruta, això en comunicació és una joia, pel que comunica.
Lluís, estàs d'acord?
Del tot.
Això dels papers és un consell o és ja natural d'ell?
No, el curiós és que sempre porta papers i no els mira.
Clar.
No, això dona... no els arriba ni a obrir.
Això et dona tranquil·litat, exacte, però estàs tranquil i no...
Però sempre arribarà a la taula o arribarà al faristol o arribarà on sigui amb el paper, amb els quatre punts que hi considera fonamentals, però mai els mira perquè no els oblida. Té una memòria absolutament prodigiosa.
Jordi, com definiries l'estil comunicatiu de Laporta?
En Laporta fa una cosa que a nivell comunicatiu és brillant, que es fa soroll. És a dir, és una persona que fa molt soroll comunicativament i la clau en comunicació és que sigui fàcil imitar-te. És a dir, a tu si algú t'hagués d'imitar, sabria per on començar o no sabria per on començar. Tot sabria amb la veu, la socarroneria, la manera de moure's a nivell físic, i quan a nivell comunicatiu algú fa molt soroll i és fàcil d'imitar, estan allà, és magnètic i tothom sabem d'ell i es crida l'atenció. Se t'ha de poder saber imitar amb facilitat a la vida.
Oh, interessant això, Esther.
Sí, jo tinc una pregunta pel Jordi, més enllà de la porta. Ara parlem d'un adjectiu que és magnètic. Algú que no ho és ja de per se, pot treballar-s'ho per arribar a ser-ho, o és una cosa ja genètica que va amb la persona intrínsec?
Té molt a veure amb la personalitat, amb què tan còmode estàs tu exposant-te o no, però sí, hi ha molta gent que s'ha treballat i ha esdevingut carismàtic sense segurament ser-ho quan era més jove o inclús de petit. La personalitat es consolida gairebé fins als 12 anys. A partir d'aquí, sí que la base és aquesta, pots anar treballant, si no, no... Mm-hmm. Ja m'explicaràs.
Jordi, quins són els punts forts que detectes en Jan Laporta quan parla?
S'ha comentat ja, ell fa uns missatges molt clars, molt memorables, dona titulars, aquí s'ha parlat de les patates, de la botifarra, trenca els motllos, no? Recordem de la primera època, la Loro, el Que n'aprenguin.
I tant.
I això és or, tu fas un titular i saps que la gent hi entrarà, i ell sap molt bé el que dèiem abans, què ha de dir i com ho ha de dir. Tot es pot dir d'una manera o una altra, ell ho fa de manera atractiva i sap què dir per enganxar a la gent. I saps que la següent resposta tal vegada també serà ingeniosa i ja t'hi quedes a veure què diran la porta.
Lluís, tu que el coneixes personalment, és un entrenament aquest personalitat, o és així?
És així. Ara, quan en Roche deia, i a més té raó, que dona titulars, que sap què dir i com dir-ho, el que és més valuós és que no prepara el que dirà i com dir-ho, sinó que en allà, i en funció de quin és el tempo de la pròpia compareixença, improvisa què dir, com dir-ho, i dona aquest titular.
Uau.
I això és el que fa perillós.
És el que fa perillós perquè no sempre... A veure, és normal, és humà i no sempre encerta.
Però perquè el que pateixes quan el dirigeixes és que no el treguin de les seves caselles. Mm-hmm. Aquest tipus de personatge, i també sí. I el Jordi ho podrà corroborar, si et treuen de les teves caselles es perds una mica dels nervis, i perdent els nervis també perds la línia.
Ets com una caixa de bombes, no? Recordem aquell discurs que es va inflamar tant, que deia que dicen que són del Barça i no ho són.
Mm-hmm.
Clar,
a l'anterior etapa.
A la vida, clar, tot té coses bones i dolentes. La capacitat aquesta també fa que quan no toques vores, no toques vores.
Digues.
No, en aquest sentit, creieu, els dos, que ha intentat, per exemple, aquesta setmana, no?, que veníem de la botifarra, d'un moment molt emocional, d'una supercopa, però d'un moment de molta tensió, etcètera, etcètera, creieu que ha treballat, això sí, aparèixer amb una actitud calmada? Per exemple, l'altre dia a la llotja del partit amb el Madrid el vam veure assegut en una poltrona absolutament calmat.
Jo el vaig veure molt, molt calmat, que vaig dir que s'ha pres un té.
Clar, sí. Quan el seu equip estava guanyant 2-5 contra el Madrid i estava encefalograma pla, tranquil, assegut allà com molt, molt això, sí que ho deu haver mesurat i pres la decisió deliberadament, igual que avui ha volgut sortir amb un somriure, calmat, tranquil, per contrarrestar aquesta explosivitat que té també, no?
Les persones molt emocionals, això s'han de treballar, perquè tots ens passa que a vegades estàs discutint amb algú i connectes molt fort amb una emoció, i el típic que envies un mail tot engorilat o engorilada, després te n'arrepenteixes, no?
Quan llegeixes connectes... 2 hores després, dius ui.
Sí, allò el tutor, la tutora del teu fill, no? Llavors, quan tu connectes amb una emoció, la racionalitat se'n va per la finestra i és allò que et discuteixes amb algú i després dius, ai, quan m'ha dit això, per què no li he dit això a l'altre? O com no ha caigut en dir-li això? Clar, si estàs molt connectat amb una emoció, no raones, i estic segur que ell fa per controlar-s'ho, no sé fins a quin punt se n'en surt, però tots hem de controlar les emocions, sobretot en públic. Clar.
Hi havia una cinquantena de mitjans de comunicació, ni molt menys hi ha hagut 50 preguntes diferents, i en canvi segur que tots volien respondre. Jo estic convençut que els responsables de comunicació del club en un moment donat han pensat a partir d'aquí només pot empitjorar, i per tant han intentat avançar al final de la compareixença.
També tinc una pregunta per tu, Lluís, perquè no sé si la compareixença es va anunciar abans de la victòria aquest cap de setmana, o va ser dilluns?
Abans.
Li ha anat com en ell el dit, la victòria li ha vingut perfecta,
No, abans, però hi va haver una compareixença prèvia de l'Elena Ford, de la vicepresidenta,
sí.
Crec que és social o institucional. Del club, on totes les respostes eren molt previsibles i on ells mateixos es van adonar de que no havien satisfet una miqueta l'opinió pública. És més, quan li van fer alguna pregunta una miqueta més delicada, no sabien les respostes, amb la qual cosa va quedar massa en l'aire de que calia una compareixença
del Sant Cristo Gros,
del titular, i el titular avui ha estat bé.
Us anava a dir, creieu que Laporta té un tipus de comunicació agressiva?
Jo parlaré d'assertivitat. És a dir, ell no deixa de dir allò que pensa, sí que a vegades puja més el to, a vegades eleva més la veu, però jo crec que ell no es deixa res al pap, llavors això per molta gent pot ser agressiu, però jo crec que ell en el seu paper de gran defensor del club, que sovint adopta i molta gent el segueix per això, ell ho té clar, que allò que s'ha de dir s'ha de dir i no deixar-s'ho mai per dir.
Jo diria que no. A mi la gent li encanta, li fascina la gent. Quan li demanen fotografies pel carrer, jo recordo que per anar de RAC1 a Catalunya Ràdio en el moment més àlgid de la campanya, que al final són 250 metres, podíem estar 3/4 d'hora. Perquè cada persona que la trobava per demanar una fotografia, no és que la fes perquè ens convenia acceptar aquella fotografia, és que li fascina fer aquesta fotografia i conèixer la persona que li demana,
públiques,
i preguntar-li què fa i com va, i on, etc. I això es té o no es té, i ell ho té.
És una mica Jordi Pujol, també.
Ara, m'ha recordat el mateix.
Pujoleja, pujoleja bastant.
Jo parlo d'agressivitat amb l'enemic, que
sí, sí, clar, sí. I acabo, Jordi. Una persona amb el tarannà de Jean Laporta, com entoma les crítiques? Perquè avui les preguntes que li molestaven se li veia una mica...
Se'l
veia una mica rascadet.
I agafava color.
Sí, ell, en el seu paper de... ell és el gran líder, el líder suprem, no? Que el que fa és sempre dir, deixeu-me a mi, jo tenim una... ell és molt bo creant enemics, és a dir, nos aquest és l'enemic, ara aquest és l'altre, però sí que és veritat que a tots ens passa quan alguna cosa no ens rasca, doncs fem més muletilles, no? Baixa el to, a vegades sí? Baixa la mirada, clar, també se li veu, no és un monstre que no s'alteri per aquestes coses, però se li nota, sí. Les persones, si tan emocionals, tan transparents, té aquest cantó dolent, també.
És proporcional lo malament que encaixa les crítiques a la necessitat que té d'aquestes crítiques.
Què vols dir? Que necessita les crítiques?
Ell necessita moltíssima crítica perquè moltíssima gent al seu voltant és el rei nu, que només li riuen les gràcies. Ah. Per tant, és una persona molt necessitada realment de sentir aquestes crítiques.
I les valora, eh?
Sí, les valora moltíssim, però no li agraden.
En què quedem, nen? Ja
perquè una cosa és que et facin sentir incòmode, però que tu les necessitis.
Li va la marxa, ell li va la marxa.
Jordi Reche, consultor en comunicació no verbal, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a la tarda.
A vosaltres,
una abraçada. Nosaltres fem una pausa. A la tornada... Nens,
nena, per
que Guardiola se separa.
Sí, però que jo pensava que no va parlar també de tot aquest despropòsit d'anar a Aràbia Saudí, tot el tema de que no s'esperen els drets de les persones, volen portar les dones allà quan no poden fer res, tot això.
Has de recuperar el tot costa d'ahir.
És que ahir, bueno, és que ahir vau tindre un dia excel·lent, nena, per emmarcar i perquè tot això passi als instituts, nena.
Va, 9 minutets perquè siguin les 5 de la tarda. Nosaltres una pausa i de seguida parlem de Pep Guardiola.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Si t'acabes tot això, hipertrofies les teves mandíbules que queden com si fossin les d'un tauró blanc, eh?
Ah, mamma mia.
Jo no veig una personalitat aquí.
Tasques.
Estic una mica encesa.
Us ve de gust menjar tot això?
Joc de cartes, el millor restaurant de tapes de Barcelona. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A Eugene, ja fa 25 anys que ajudem a construir famílies. Som una de les clíniques de fertilitat més modernes d'Europa, amb 6.000 metres quadrats, dedicats a la teva salut reproductiva. Ens trobaràs al carrer Balmes 236, a Barcelona. Entra a eugene.cat o truca al 900-510-520 per demanar la teva primera visita gratuïta. Eugene, experts en fertilitat.
Reivindica't.
Autentifica't.
Dignifica't.
Identifica't.
ICAT, la ràdio inquieta.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
7 minutets i seran les 5 de la tarda. Ens podeu escriure al 607-070901. Ens podeu dir quina és la temperatura ideal segons vosaltres. En joc, un lot de galetes Virgínia. Es fan d'una que ens diuen al nostre WhatsApp.
I aquests 11 graus que no han estat el punt de trobada dels nostres oients. Per exemple, el Miquel diu 23 graus. Clar. És la meva temperatura ideal.
Normal.
I humitat baixa. El Rafa deia abans 60% d'humitat.
Important.
El Miquel diu que la humitat ha de ser baixa. El Quim diu 22 graus. Hem començat de 23, anem pel 22 ja. Atenció, perquè el Joan... afina, eh? 21 graus i mig.
Molt bé.
21 i mig, eh?
Ideal? Escolta'm, ni mig grau amunt ni mig grau avall. 21
12 graus, com l'Ester i jo. 12 graus, fresqueta, t'abrigues.
L'Andrés, 21 graus, el Joan, 20 graus, la Susana també, i on hem arribat més avall, ara mateix és la Maite.
Quan?
La seva temperatura ideal és 19 graus.
19 graus.
19 graus, la Maite. No,
de veritat, busco gent a Catalunya que em digui que ara convergeix amb l'Ester i amb mi.
Saps què passa? Graus? Que 19 graus no saps com vestir-te, perquè vas amb camisa, fa calor, fa fred, et poses... És que,
una rebaqueta i ja està.
Jo hi pensava, sortia a passejar el gos, ben abrigada, amb un polar i amb la meva jaqueta, i deia, és que és ideal, fresqueta a la cara, el cos calent sense suar, és ideal. Això, 12 graus.
Ja està, i et poses capes i hi ha problemes solucionats.
Ara si comences a suar, que si no, ara tu treus, entres allà i...
També hauríeu de definir en quina situació és aquesta temperatura. Ara, perquè si no, és íntimament acompanyat, necessito 10 graus menys.
Clar, això és veritat.
Bueno,
per explosionar després, ja t'entenc, nen. Sí.
L'Òscar Fernández, igual estaríem tu. Aquest se li va al fred. L'Òscar Fernández.
Sí, segur. L'Òscar segur. Segur. Va, nena, i de l'actualitat esportiva passem a l'actualitat del cor. El dia d'avui el protagonisme l'ha acaparat exclusivament Jan Laporta, però ara hi ha un altre nom sobre la taula i no pas per temes esportius. Les portades en van plenes, el safareig està servit i els rumors s'han acabat confirmant. Pep Guardiola i Cristina Serra s'han separat després de 30 anys junts.
Jesús, nena, ho porto fatal, això.
A veure, Brigitte, tu com ho has viscut?
Mira,
això?
Ho porto fatal perquè, a més, tinc la sort de que la família Serra de Manresa fa molts anys que la conec, molt, i tinc molt de carinyo. A més, tinc una cosina d'ella, que tinc molta amistat, i estic molt disgustada. Però, clar, nena, les parelles, jo no ho sabia, jo sóc tres cops vídua, les parelles tenen pactes, i cada parella té un pacte.
Què m'estàs dient, que tenien un pacte, ells dos? A veure si traurem més informació amb la Brigitte Lamour que amb el que no surti d'aquí.
La Brigitte Lamour és una candidata potencial.
Posa'm una cinta d'atenció.
Jo, mira, jo no vull dir res, però jo no crido,
digue-ho,
eh?
Digue-ho, digue-ho, digue-ho.
Jo no crido com els que no surti d'aquí.
Perquè
criden molt, nena. A mi m'agrada molt, però criden molt, nena.
L'important és que donis la informació.
Sumem informació, el que no surti d'aquí, amb Brigitte Lamour d'aquí.
Ara, que no
surti d'aquí. Què saps, Brigitte?
Doncs això, que és una parella que s'estima molt, i hi ha molt de carinyo, molt de respecte, però és veritat que... Nena, és molt difícil també la distància, eh?
Bueno,
molt
perquè difícil. Estaven, perquè vivien separats.
Això, molt temps, molt
temps. La gent
temps.
No deu saber, això.
Sí, molt temps, i no és fàcil.
Així que tu dius que vivien separats. Bueno, però vivien separats per una qüestió de feina d'ell, no?
Nena, però és molt difícil. Llavors, per això et dic, a principi són pactes. Llavors, aquests pactes, arriba un moment que, nena, clar, el suflé va baixant, va baixant, va baixant, bueno. I no hi ha res, ni hi ha terceres persones, i aquestes cosetes que us agrada tant, no.
Deixeu-me sumar la conversa en Roger Carandell, del que no surti d'aquí. Roger, bona tarda.
Home. Bona tarda. Estava enganxat, eh? Escoltant-la.
És que la Brigitte la podeu fitxar, eh? Bueno, la podeu fitxar. Escolta'm. Diu, bueno,
bueno.
Parlem-ne.
Light, el Roger.
Escolta'm, Roger, aquest migdia hem sentit aquesta notícia. Sé que les mamarazzis ho van confirmar al periòdico, però la notícia a vosaltres ja us havia arribat i estàveu pendents de confirmar si era un rumor, si era cert, si no era cert. Cert, aquesta notícia diu que els rumors a Can Guardiola ja venien de lluny. Tu saps el motiu real de la separació d'aquest parell?
Clar, el motiu real, real, no. Però sí que és veritat que ja feia uns quants dies que anava voltant el rumor, però és un rumor que hi... fa uns quants anys ja se n'havia parlat.
Que...
I tant.
Sí, perquè ella se'n va anar de Manchester, ara ho comentàveu, no? Se'n va anar a viure a Barcelona per motius de negocis, vam dir... I això va fer que molta gent ja digués, què està passant aquí? També us diré una cosa, hi ha moltes parelles que no conviuen i estan la mar de bé. Per
els
tant, no tenia per què
together,
ser una crisi.
No?
Totalment, això no? És una opció també. Llavors sí que és veritat que la setmana passada per Manresa es començava a comentar, ens van arribar alguns missatges que ens ho deien, parlàvem amb algunes persones de l'entorn que evidentment no confirmaven ni desmentien res. Però què passava? Que en altres ocasions... deien que no era veritat, que era mentida. I ara hi havia un silenci sospitós.
Creus que faran comunicat o alguna cosa, Roger?
No. Avui en parlàvem i jo crec que no.
No, nena,
que ningú
no
dirà res. No. I el meu dubte és si algun periodista a Anglaterra s'atrevirà en una roda de premsa a demanar-li a en Pep com està.
No. Aquestes coses allà no agraden,
jo crec que
Roger.
Això no tenen nassos, no tenen bòlegs, que diuen ells a Anglaterra, de preguntar-li això. Ves i tu, Roger, a Anglaterra. Exacte, ves i tu.
No, no, jo amb l'idioma tindria un problema.
No, doncs envieu la Juliana. Hòstia, això és que ho hauria de veure. Jo, Juliana,
aquest crossover sí que seria brutal.
Guardiola.
Ai, senyor, anirem seguint el que no surti d'aquí per les últimes novetats respecte a aquesta separació. Roger Carandell, moltes gràcies.
Cuideu-vos molt.
Una abraçada. Fins ara.
Que vagi molt bé.
Va, de seguida seguim a la sobretaula, seguim comentant aquest assumpte a Pep Guardiola i recollim els vostres missatges al 607 070901. Abans, però, una aturada pels serveis informatius i ara tornem.